Al matí, amb Raquel García.
I ara us demanem que estigueu també molt atents al que escoltareu.
Hola, buenas, me llamo Antonio. Mi problema es que lo típico de todos, ¿no? Que nos hemos quedado sin trabajo, tengo una hipoteca de 120.000 euros y no puedo pagar.
Hola, bona nit a tothom. Nosaltres estem a casa ocupant la casa que ens havien pres.
La por va invadint el cos perquè veus que no podràs, veus a venir quin és el final. Llavors aquest sentiment de por es va com transformant i forma com part de tu.
Yo me tiré 2 años pidiéndole que me hicieran caso. Sola no, pero todos juntos sí.
A la que me dicen que se acaban. Mire, yo cuando se murió mi padre no eché ni una. Ni una. Sin embargo, llevamos unos años que la estoy echando toda.
A mí me escucharon. Me escucharon lo que tenía que decir. ¿Y cómo no voy a hacer eso por otra persona? Eso que te destapas ahí... Que
es tracta d'un fragment del documental La granja del Pas, dirigit per Sílvia Mur i que es fixava precisament en la feina feta per la PAC de Sabadell. Aida Guidús, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi, bon dia.
Bon dia.
I escolta, moltes felicitats que vosaltres també de celebració, perquè justament avui celebreu els 11 anys de lluita contra els desnonaments, no? I per garantir l'accés a l'habitatge digne.
Sí, felicitats a vosaltres també, compartim la celebració en aquest dia.
Avui, doncs, a tothom, perquè la TUS també sí. Celebren els 40 anys, els del moviment veïnal també els 52 anys, o sigui que un dia una festassa. Sortir al carrer ja és una festa, però sí. A més, veure doncs, que anem fent anys, no? Totes les entitats i institucions de la ciutat motiva. Vosaltres us reuniu, després desgranarem, perquè avui també heu preparat moltes coses aquest divendres.
Tenim de tot.
Però primer volem doncs, fer un repàs una mica del vostre moviment. Us reuniu els dimecres. Quantes vegades heu escoltat doncs, casos com el que hem sentit, no?, en aquest tràiler?
Doncs és difícil de calcular, perquè després d'11 anys, cada setmana, dimecres rere dimecres, sense descans, tenim una mitja com d'uns 10-15 casos per setmana actualment. Al principi, amb la crisi de les hipoteques, va ser un boom molt més gran. Llavors, potser casos com aquests els hem escoltat unes 10.000 vegades, amb tota la càrrega emocional que comporta per nosaltres també i per les companyes que ho estan vivint.
Clar, la PAC com a moviment social va néixer doncs, a finals de la crisi, com deies, el 2008, no? I la bombolla immobiliària. Però vosaltres seguiu, com ha anat canviant, no? En els anys que tu en formes part? No? Continuen sent les mateixes reivindicacions, els mateixos problemes? Com heu anat doncs, això transformant?
Clar,
no?
Ha anat com evolucionant poc a poc. Jo és veritat que porto 5 anys, que és més o menys la meitat del temps que estem aquí, però al principi doncs, era molt cas hipotecar i moltes persones que es quedaven sense casa perquè no podien pagar la hipoteca i alhora el banc els reclamava pues, una quantitat de diners enorme, els hi treia el pis i a sobre havien d'estar pagant aquesta hipoteca tota la vida amb la càrrega que suposava. I això ha anat evolucionant perquè clar, els bancs van deixar de donar hipoteques i a dia d'ara tenim molts més casos d'impagaments de lloguer i sobretot d'ocupacions de persones que no poden accedir a un habitatge i és el que ens trobem a dia d'avui setmana a setmana.
És una tasca complicada. Com ho feu per aconseguir també els recursos necessaris?
A veure, nosaltres com a col·lectiu no tenim recursos com té l'administració, com tenen entitats que potser ho treballen amb persones sense llar i coses així. Nosaltres el que fem és molta pressió a l'administració perquè és la nostra tasca principal.
És la vostra manera, no?
Clar, i després pues, treballem des de l'autogestió, l'emancipació del col·lectiu, l'organització popular i la nostra força al final, que és la que fem totes plegades fent pinya.
Ah, doncs ara que parles de fer pinya, tu ets del sud, de
sí.
Fet, també a la Granja del Pas es feien les assemblees, no?,
sí.
De la PAC. Què hagués estat d'aquest barri sense vosaltres? Com us heu, no?, involucrat?
Jo no crec que sigui una tasca només del que fem al barri en si mateix. De fet, bueno, les entitats del barri saben que estem amb elles, com per exemple els paradistes de Campamor, del Poble del Sud, però crec que és una cosa que fem a nivell de tot Sabadell. I crec que sense nosaltres fem com de parapet una mica d'aquest boom immobiliari, de tot el que se'ns ve a sobre, pues segurament haguéssim tingut molts més casos de suïcidis, de persones mortes perquè pues, estaven vivint amb una espelma perquè no tenien pues, accés a llum, o, bueno, o coses que passen per falta d'un suport, no només físic a nivell de no tenir habitatge, sinó un suport emocional que nosaltres també ens donem setmana rere setmana entre companyes.
Clar, fa un any i mig, no? També me'n recordo que vau protestar a les portes de l'Ajuntament perquè hi havia àrees de la granja que ja no podíeu fer servir. Com està ara doncs, l'ús d'aquest espai?
Txan, txan, txan. Bueno, doncs està igual. La cosa continua
estancada,
igual.
Estancada, no?
Sí, estem en un punt mort que no avancem. Continuem amb les mancances que tenim, continuem sense tenir doncs, un espai pels nens de les mares i els pares que venen a assemblea, sense un espai digne on acollir a les persones noves que venen. I bueno, creiem que de moment continuarem així, temps sembla.
De fet, el regidor d'habitatge, no? També l'Eloi Cortés, afirmava que s'estava buscant un nou emplaçament per a la PA. Ha passat? Heu conversat? Heu mantingut alguna reunió recentment?
Hem tingut converses i reunions durant tot aquest any i mig, perquè, bueno, perquè també ens volem posar d'acord, però sí. Es veu que és bastant difícil. I se'ns van donar un parell d'opcions com al principi de totes les negociacions que no ens són suficients, que fan que ens haguem de desplaçar del nostre centre neuràlgic, del nostre eix i del barri que ens ha acollit durant tants anys i a més tampoc eren espais que complissin amb les nostres necessitats. Que, bueno, que al final és el que ens passa, que si no tenim com varis espais dins del mateix no podem fer res. Llavors moure'ns tampoc creiem que sigui una solució real.
Més recentment també doncs, en aquest ple precisament no? S'ha aprovat aquesta moció sobre les anomenades ocupacions il·legals o conflictives. Us en veu mostrar en contra. Per què?
Bueno, bàsicament, aquesta moció entra dins d'un manifest al que s'han com associat diferents ajuntaments, que és l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, i el manifest aquest, com per exemple, acaba amb una frase que és "volem tolerància zero davant de les ocupacions". Nosaltres ens hem mostrat en contra perquè en paper, per molt que el regidor digui o que l'alcaldessa digui després de boca, en paper i sobre la taula el que tenim és que les ocupacions totes són il·legals. Llavors, el tema està que si volen criminalitzar a les màfies i a la trata de blanques i això, doncs nosaltres estem totalment d'acord, evidentment, no ho defensarem.
Perquè és un tipus, això també és interessant, no?, que ho destaquis, no. Que la diferència, és veritat el que deies, no?, qualsevol ocupació és il·legal,
sí.
Però evidentment doncs, hi ha situacions de molts tipus.
Clar, llavors creiem que hi ha unes lleis fetes per les màfies, per la trata de blanca, per les drogues, i que no cal assenyalar i criminalitzar encara més a les persones que estan ocupant o que estem ocupant amb aquest discurs d'odi, alimentant una guerra entre veïnes, perquè és el típic discurs de prosegur, de llega el verano i te van a ocupar mentre te compres el pan, i és mentida, i és mínim les ocupacions d'aquest tipus i d'aquest casos. I si no, convido tant el regidor com el de Ciudadanos, que ho va donar tot, al ple o als ajunts per cat, que vinguin a qualsevol assemblea a veure quina és la realitat de la nostra ciutat.
Vosaltres teniu dades de Sabadell, de quants casos us arriben o...?
Tenim dades que són nostres, que evidentment sabem que no són totes les dades i no són les reals, perquè hi ha molts casos que no ens estan arribant.
Clar. Val.
Llavors, nosaltres tenim una mitja de 5-10 casos nous cada setmana, i desnonaments ara mateix estem tenint uns 3-4 per setmana també. Llavors, no sabem quanta gent no ens arriba a nosaltres.
Quines solucions tu creus, no? O us heu plantejat vosaltres que pot oferir l'administració, per exemple la municipal, no? Per donar resposta a aquesta crisi habitacional, que en realitat és que és una realitat.
L'administració, bueno, ha reconegut, i ho sabem totes, que està sobresaturada, i ho sabem perquè nosaltres fem acompanyaments a les famílies a serveis socials, però sí que és veritat que creiem que hi ha un munt de pisos buits que es poden expropiar a grans tenidors, a bancs i a fons voltors, per fer un parc públic d'habitatge i la demostració és que nosaltres vam expropiar el seu dia un pis, un bloc de 40 pisos i tenen lloguer social, i després sabem que l'administració a nivell municipal té pisos que estan buits, que porten més d'un any i mig en reformes, però les famílies necessiten les solucions ja, per abans d'ahir. O sigui, el temps, els tempos que té l'administració són molt lents, llavors trobem que és insuficient i que hauríem de treballar en això.
En aquest sentit, quines diferències hi ha amb la llei a la mà, si el nostre pis és d'un gran tenidor o d'un particular?
Bueno, primer que a nivell legal són delictes diferents. El delicte d'un gran tenidor és usurpació de la propietat i llavors va per una via i, bueno, i té un procés, i a un particular és un allanamiento de morada, que és aquesta la diferència. Llavors, si és un cas d'un particular, poden fer fora la persona de seguida que es demostri que ha entrat, i el delicte a més és molt més greu. I en casos d'usurpació, pues el procés és totalment diferent, perquè s'ha de, com de demostrar la propietat del pis o de la vivenda.
És més fàcil ara també aconseguir un lloguer social?
Hauria de, perquè en teoria tenim una llei catalana que ens hem currat des de la PA i tot el moviment per l'habitatge, però no ens ho estan posant fàcil, bàsicament perquè molts jutges el que fan és acollir-se a que és una llei catalana i no és una llei estatal. Per tant, és complicat, no s'està aconseguint gaire, la veritat.
Antoni Sorolla, que era un exempleat del Banc de Sabadell, assegurava en una conferència que mentre el banc que otorgava els lloguers socials s'estalviava pagar el cànon de pisos buits. És ara més difícil també negociar amb els bancs i els fons? Què us trobeu?
És més difícil que fa uns anys, que quan vam començar, pel tema de que tu abans tenies un enemic amb cara i ulls. Tenies la teva hipoteca doncs, amb el BBVA, amb el Santander, anaves allà, foties tota la bola, feies pressió, doncs, o com nosaltres, que vam ocupar el BBVA durant 17 dies fa uns anys, i llavors et donaven solucions només per la pressió que estaves exercint. Ara mateix, la majoria de pisos doncs són de fons voltors americans i no sé què, que s'han associat amb els bancs d'aquí, que aquests es renten les mans, però no és real, però no tens un lloc on anar a fer pressió, i tenen tants pisos que els hi dona igual que tu vagis a fer pressió un dia al banquer.
Et vull donar més dades. El Pla Local de l'Habitatge, elaborat per l'Ajuntament de Sabadell el 2019, afirmava que en els pròxims 5 anys, i ja en portem 3, el 48% dels sabadellencs no serà capaç de pagar un lloguer sense ajudes d'algun tipus. Heu notat un augment de casos a la PA? Com veus el futur?
Doncs el futur pinta incert. Sí que és veritat que després, durant la pandèmia, es van comparar una mica tots els desnonaments, perquè hi havia solucions que són petits parxes, però ara mateix estan arribant casos i creiem que cada vegada seran més i aniran en augment, i ho veiem difícil, i més amb mocions com la que s'han presentat ara, que se'ns posen en contra.
Parlant d'ajudes que necessitem, ara el govern central ha aprovat la bestreta de 250 euros per al joguet dels joves. Serviria per pal·liar alguns casos que us arriben?
Serviria potser en cas de que aquest ajut arribés a tots els joves, però segurament hi haurà un percentatge molt alt de gent que no podrà accedir-hi, i llavors crec que serà difícil també.
Quin és el perfil de la plataforma, no?, d'afectats a Sabadell?
Bueno, la nostra assemblea és bastant variopinta, però sí que és veritat que la majoria de les meves companyes doncs, són sobretot dones, com un 90% de l'assemblea conformen dones, i són dones migrades, que no tenen accés a l'habitatge, no només per la precarietat laboral a la que són exposades les companyes migrades, sinó pel tema de que doncs moltes no tenen documentació arreglada, l'administració tampoc pot fer res en aquests casos, i llavors és com una bola, i són com les precàries dins de les precàries.
Clar, la bretxa, no? I quan aconsegueixen treball, normalment doncs, el sou és inferior al dels homes, o sigui, són molt els factors. No?
I ens trobem també que inclús companyes que han tingut accés amb el seu sou a pagar un lloguer, se'ls ha negat pel fet de portar vel o per no parlar bé castellà, se'ls ha dit que ja estava llogat al pis o qualsevol cosa així, així que tenim també el racisme tant social com institucional que hi ha.
De fet, dins de la plataforma teniu una secció de dones, no? Explica'ns com funciona i a qui va adreçada.
Tenim un grup de dones, com les companyes de Gaspronceda, que va sorgir el 2013 arrel de veure pues, que dins del que és tot el moviment per l'habitatge i tota la problemàtica habitacional, moltes de les nostres companyes pateixen violència de gènere. Llavors, és una manera que tenim nosaltres de fer-los suport entre nosaltres, de fer activitats on es visibilitzin aquestes violències i pues, també de plantar-nos i dir que aquí estem les dones davant de tot, tirant-ho cap endavant, perquè sense nosaltres no es podria fer res.
Així m'agrada, aquí reivindicatives fins al final. I va, posem-nos una mica festives. Vinga. Que doncs, celebreu els 11 anys i heu preparat tot un programa d'activitats.
Sí, bueno, avui...
A quina hora comenceu i a on?
Sí, avui comencem a les 7:30 al Casa Can Capablanca, que és carrer Comte Jofré 30.
Molt bé.
Amb la presentació d'un llibre per part del periodista Joao França, que el llibre és La Pa, Manual d'ús, i és una mica com tota la història de La Pa. Després farem un sopar popular a la plaça del costat, que ens acompanyen les Bruixes del Nord fent del sopar, que sempre ens donen molt suport, les companyes també. I després hi haurà un concert d'Antonio el Remendau, també hi haurà una estoneta per fer parlaments i que les companyes expliquin les seves vivències dins del moviment. I és una festeta humil que hem pogut fer aquest any perquè l'any passat no vam poder celebrar els 10 anys. I
ja tocava, no? Suposo que igual que els moviments veïnals abans ens explicaven que hi havia ganes de retrobar-se, no? De fer tota aquesta festivitat, suposo que vosaltres igual, no?
Moltes ganes de trobar-nos entre nosaltres fora de les assemblees, que també està bé, i amb tots els moviments socials de la ciutat que s'aniran passant a veure'ns.
Molt bé, doncs a tota aquesta jornada festiva, no? Que si algú ens escolta, m'imagino que convidadíssims,
convidadíssim,
no?
Tothom.
I si no poden doncs anar-hi doncs avui a celebrar aquests 11 anys i necessiten o volen contactar amb vosaltres, on us poden trobar?
Podeu contactar amb nosaltres venint cada dimecres a les 6 de la tarda a la Granja del Pas, al carrer Ramon Albó número 1, i no només podeu contactar amb nosaltres en cas de necessitar-ho, sinó en cas de que vulgueu lluitar contra el monstre del capitalisme i vulgueu fer front a tota la crisi habitacional.
Doncs Aida Guidús, portaveu de la PA de Sabadell, moltes gràcies i felicitats per aquests 11 anys de reivindicació i lluita.
Gràcies.
Prima, no me dejes sola en esta noche fría. Te necesito cerca pa calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos un camarón, no lamemos las heridas. Prima, me por mucho que cuesta, yo te digo. Mientras que os tenga al lado y haya ron para el camino. No chiste que no se cure, ni mal de amores que dure. Nos vemos esta noche y nos liamos hasta el lunes. Primo, sabes que me derrito como un helado. Y después yo me quedo todo escarchado. Dame un poco tu alegría, esto no es un fiao. Como cuando tú me la pedías, yo te la he dado. Primo, no me dejes solo en esta noche fría. Te necesito cerca pa' calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos camarón, no lamemos las heridas.
Vamos a secarnos las lágrimas mojándonos. Necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito a ron, tú pones la compañía. Escuchamos camarón, nos lamemos las heridas. Y esta mañana la carta viene con trampa y tamero. Si pinta mal la partida, cambia la regla. No jugo, qué mala pena. Y el drama con un barato y jarana. Que aquí nadie baila pa' mí. Cuando pincha mi comadre la gozadera. Caramanchela, la chusera. La periferia está en guerra. De aquellos lodos en tus barrios al calor del escarrado. Puños en alto, la dignidad sobre el asfalto.
¿Cómo te de tu barrio a golpe de turismo, subida de alquiler y desahucio? Pero está la PA para enseñarnos que solo entre vecinas podremos salvarnos. Equilibrimos la vida.